senyor Sebastiani, quin tipus de col·lectius han generat aquest tipus d'opinions sobre aquests eixos que el senyor Enric Roca ens estava resumint ara? És a dir, per muntar aquests debats, aquestes jornades, quines eren les dinàmiques? Qui ha produït totes aquestes conclusions, diríem? Com funciona això?
Jo crec que tot això ho ha acabat generant tot aquell que ha volgut participar-hi. És a dir, una cosa que des del projecte Edu21 s'ha intentat cuidar d'una forma especial és recollir la màxima representativitat de l'àmbit educatiu a Catalunya, i per tant l'escola pública, l'escola privada sempre ha sigut un debat del qual hem volgut defugir, no? I per tant majoritàriament ha sigut col·lectiu de mestres, professors de primària, de secundària, que han participat en aquestes jornades fent les seves pròpies aportacions. Per tant, jo també com a col·laborador i persona que ha participat en aquestes jornades des de la seva primera edició, el que hem trobat ha estat un espai totalment plural i lliure per poder dir el que ens ha semblat en qualsevol moment. I això jo crec que és un element que la gent que hi ha participat després ha reconegut de forma satisfactòria, és a dir, la comoditat amb la que s'ha pogut assistir a aquestes jornades i dir simplement el que es pensa, no? Perquè sí que és veritat que tots volem dir la nostra, i a vegades també hi ha una part de teràpia, no? De dir, home, a mi em passa això i m'agrada veure que compartim el mateix tipus de problemàtiques amb molta gent, i que això no és propi d'una escola, i que això no és propi de... sinó que és una sensibilitat que ens uneix. I probablement des d'aquesta pluralitat també el que reclamaria d'alguna manera és fer aportacions que siguin recollides, però per fer alguna cosa. No només anem a parlar-ne. Bueno, anem a parlar-ne, però també sempre hi ha hagut un interès específic en dir anem a parlar-ne i fer alguna proposta. Una proposta que pugui... no sé, almenys difondre la manera de pensar d'un col·lectiu que hi hagi volgut participar.
Ara que plantejaves aquesta... l'Enric, em sembla que vol matisar alguna cosa.
Sí, d'una que surt el tema de les propostes, dir simplement que en el llibre que presentem la setmana vinent, cada un dels capítols té una part de reflexió, però acaba sempre amb propostes que volen ser una guia per l'acció a casa nostra.
Propostes adreçades aquí, a l'administració, als professionals, a les famílies, o de tot?
Propostes adreçades a tots els col·lectius, majoritàriament als professionals de l'ensenyament i a l'administració, però també en bona part a les famílies.
Jo no, ara volia introduir una qüestió que parlava doncs d'això, no? Una participació àmplia de l'autonomia. Jo crec que una pregunta obligada en un fòrum com aquest, i veient una mica la pàgina web, és una cosa que el Pep Caballola ha dit al principi. Aquesta és una iniciativa que parteix del Centre d'Estudis Jordi Pujol. Jo suposo que els oïdors es deuen plantejar quin nivell de vinculació té això doncs amb un determinat ideari polític o amb un determinat partit, no? Que és el que ha liderat durant molts anys la figura del president Pujol, no? És a dir, de quina manera es manté la independència i a la vegada es forma part d'una iniciativa del president?
Nosaltres podríem dir el que diu el president a vegades quan se li pregunta ara, que ara ella no està en política, no? Però això no s'ho creu ningú. Però el que sí que és cert, com altres figures del món polític i del món cultural, algú que ha estat en primera línia de responsabilitat política, quan es retira d'aquest primer pla, doncs impulsa fòrums, impulsa iniciatives que li permetin també expandir el seu pensament, però des d'una llibertat que no ha tingut durant els anys d'implicació política. En aquest sentit, el Centre d'Estudis Jordi Pujol surt amb dues finalitats principals. Una és difondre el propi pensament del president Pujol, que va més enllà dels seus anys de presidència, i per una altra banda, doncs aprofundir, facilitar, incentivar, ajudar a iniciatives temàtiques, és a dir, que abordin temes d'especial rellevància pel futur del país. I un d'ells, i que sempre ha preocupat el president Pujol, és l'educació. I en aquest sentit surt el projecte Edu21 com una iniciativa del Centre d'Estudis, però buscant persones totalment independents. És a dir, buscant professionals que puguin aportar en el debat, doncs això, professionalitat i rigor, i no pas partidisme de cap mena, i que puguin actuar en total llibertat. En aquest sentit, tots els professionals que actuem en Edu21 Tenim total desvinculació de projectes polítics concrets i en aquest cas dels partits que estan vinculats amb Jordi Pujol. Nosaltres treballem des de la independència de formular les propostes per el que nosaltres entenem que pot ser en benefici del futur de l'educació a casa nostra.
A mi, si us sembla, m'agradaria que aquests quatre punts que ha citat l'Enric Roca els comentéssim, perquè a mi m'ha semblat molt interessant. Molts d'ells els hem tractat aquí de forma abastament, i alguns pràcticament tothom hi coincideix. El que passa que no anem endavant. Si sentim parlar de més autonomia de centre i escoltem el conseller diu que sí, que s'ha de tirar endavant amb l'autonomia de centre, però després mirem la formació del planter de professors a les escoles i veiem que això no s'acaba de fer. Doncs, perquè no es pot, perquè uns professors estan temporalment en una escola, són traslladats en una altra, a vegades estan vinculats a projectes que aquella escola ha tirat endavant, aquells projectes queden embarrancats, a vegades provoquen aquests canvis que segons quins projectes no es tirin endavant per por a no poder-los a quedar amb peus de fang el curs següent, etc. És a dir, com es fa per tirar endavant això, aquesta demanda total de tot el col·lectiu de que hi hagi molta més autonomia de centres, sense que això doncs impliqui, no sé, com es designa, per exemple, el professorat. És molt complicat, em sembla. I crec que val haver una reflexió al voltant de què hem trobat.
Jo crec que un dels aspectes que també han anat sortint al llarg de la primera fase d'EDU21 ha sigut la situació política, no?, que ha envoltat sempre tot el context educatiu. És a dir, ha sigut massa depenent del partit polític que governa l'educació, i per tant això probablement el que ha fet és confondre una mica quines són les prioritats educatives, i quan en algun moment algun dels aspectes que pot sortir aquí és considerat una prioritat educativa, depèn de qui li toca prendre les decisions, a lo millor passa en un altre terme. I aleshores jo crec que també com a docent això el que ha creat ha sigut una mica de malestar en el professorat, com veient com les seves contínues reivindicacions en el discurs sempre són les mateixes, però a l'hora d'actuar estem totalment en el mateix lloc, és una mica estèril. I per tant, jo no sé si EDU21 ho aconseguirà o no, però una mica el que es pretén també és això, és a dir, anem a formular propostes que després necessitaran aquest consens i aquesta corresponsabilitat, perquè d'altra banda probablement tornarem a estar en el mateix punt.
Perquè això digues.
No, sense defugir la pregunta més directa de l'autonomia de centres, jo diria que ens cal una autonomia real en el sentit de lideratge dels centres educatius, és a dir, que pugui haver-hi un equip de direcció que realment tingui la confiança de l'administració d'una banda i de la comunitat educativa a la que ha de servir d'una altra, i que aquest equip pugui liderar tot, i quan dic tot vull dir el currículum i vull dir també el personal adequat per tirar endavant el projecte, que això és difícil, sí, pel sistema de funcionaris que tenim, pel sistema de cobertura, però també val a dir que hi ha situacions intermèdies. Si l'administració realment es creu això de l'autonomia i sap que un equip fort de lideratge davant d'un centre el que comporta és més qualitat educativa, i per tant l'administració aposta per la qualitat, doncs ha d'escoltar en aquests equips directius a l'hora d'atorgar un determinat perfil del professorat en un centre. I això no seria tan complicat si haguessin projectes concrets que després es poguessin avaluar i per tant pogués realment aquests, perquè l'autonomia ha d'anar lligada, no ens enganyem, a l'avaluació i per tant a l'assumpció de comptes davant de la societat, i per tant més autonomia vol dir més responsabilitat també amb això. Per tant és un canvi de cultura, i després autonomia també vol dir que una vegada otorguem aquesta confiança en els centres, l'administració no pot treure aquesta confiança. El que ha passat, per exemple, doncs en l'escola de Girona és una manca de confiança en una decisió del centre. És a dir, si el centre tenia un projecte educatiu i estava gestionant amb la nena aquesta de 7 o 8 anys i els seus pares, doncs intervenir l'administració a mig camí és desautoritzar un centre i per tant el seu equip directiu. Clar, això no és autonomia de centre. Una altra cosa és si l'administració es planteja que aquest és un tema que ha de regular per sobre dels propis projectes singulars del centre, llavors que ho faci. però si no ho fa i els projectes educatius tenen l'aval de l'administració educativa perquè tots han d'estar aprovats pel Departament d'Educació, una vegada aprovats el que no pots fer és desautoritzar. Són dos exemples.
Sí, clar, no, és un exemple molt interessant en el sentit que bueno, l'autonomia queda vulnerada independentment de què pensem.
Exacte, si independentment si estem d'acord o no.
Si pot entrar en vel o no pot entrar en vel. Si pot portar la illa o no. Això seria una altra qüestió, però en tot cas respectar l'autonomia de centre com a norma fonamental. Sembla interessant.